Radio Astel. Escoltant, sentiràs. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Vinga, va, 10 minuts que passen de la una del migdia, i ara sí, Maria Voronkova, divulgadora musical, directora escènica, què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí, la veritat.
Que bé. Què ens portes avui? Ganes.
Doncs mira, doncs, com avui és un dia bastant històric en quant a música i veus femenines, sí, doncs faré un petit homenatge a un dels noms femenins de la música clàssica més potents del món del piano del segle XX, i ella és Alicia de la Rocha.
Home.
Sí, sí, sí. És...
M'aventuro molt si dic que els La Rocha...
Aviam, aviam.
No? Són
top?
Són estirpe.
Són estirpe, és correcte.
No?
És correcte. Són un poco baja, pequeña escala.
Val.
Sí,
val.
O sigui que sí. I a més és que és una pianista d'aquí, barcelonina, com molt nostrada, però sí, a més és de les més internacionals que us pugueu tirar la cara, mm-hmm, i crec que era guai poder parlar d'ella, no?
I tant.
Sí, penseu que ella té més de 4.000 concerts, 4.000 concerts per tot el món. Molt bèstia.
Que bèstia.
No. És molt bèstia.
Més de 4.000 concerts?
Més de 4.000 concerts. Se dice prontito, que
no,
ni Michael
no
Jackson.
No m'agradaria tenir la seva agenda.
Brutal. A més, fixa't, i això sempre impressiona la gent, té 4 Grammys guanyats i 14 nominacions. Això la gent
com?
No ho sap, però aquí estic jo per dir-ho.
Com?
T'ho ben juro. Sí, molt heavy.
Que fort.
A part de centenars de guardons, reconeixements internacionals, medalles d'or, doctora honoris causa... Bueno, milers d'enregistraments de la seva música. Vamos, aglutina una experiència als escenaris dels 5 continents de forma absolutament literal, mm-hmm, i alerta, atenció, que això es diu ràpid, 74 anys de trajectòria professional.
Què vols?
La puta ama.
I ja està. Sí,
ja
sí,
em sap
sí,
greu
sí.
dir-ho així, però
ja
és així, és la Beyoncé de la clàssica.
Ara,
és molt
la
top.
La Beyoncé de la clàssica.
Sí, així que va, som-hi, coneguem Alicia de la Rocha.
Una d'aquelles peces que em sap greu parlar-hi sobre.
És que he començat així fort.
Sabeu lo dificilíssim
que
és fer el que estem escoltant?
No ho sap ningú. A més, la gent està molt acostumada a sentir-la per guitarra, mm-hmm, però l'original és per piano. És un piano jugant a ser una guitarra. O sigui, imagina't.
És molt bèstia.
I ella ho feia com ningú, la veritat, si m'ho permeteu. És criteri,
tant,
és opinió personal.
Sí.
Bueno, què passa? Doncs que aquest 2023, igual que amb la Calas, que dèiem la setmana passada, se celebren els 100 anys del naixement d'Alicia de la Rocha.
Mira.
I a més, ho he de dir, ho he de confessar, ella en vida tenia una relació molt propera amb la meva mare.
Què dius?
Sí, que com ja sabreu molts, és violinista, sí, i van tenir una relació super estreta, no només a nivell personal, sinó també a nivell professional. Uh-huh. Així que no he pogut deixar passar, que ja no sé què dic.
És l'hora.
És l'emoció de l'Alicia. Sí. Doncs no podia deixar passar l'oportunitat de fer aquest homenatge,
i
perquè
tant,
penso que és la pianista més top del segle XXI, així que...
Sí.
No, del XX. I també del XXI.
I també del XXI.
A la porra.
Escolta'm,
és lo más,
si vols
esta
el 22
senyora.
També ho serà, eh?
Ara. Què passa? Doncs que em semblarà estrany, però hi ha moltíssima gent que no sap qui és, que desconeixen completament aquest nom.
Em sembla estrany.
No, però t'explico per què. Perquè va passar una cosa molt curiosa. Per què? Perquè a diferència de la Calas, l'Alicia era una dona supertímida, superreservada, i era tan discreta fins al punt que va procurar aparèixer el mínim, minimíssim possible als mitjans de comunicació. Uh-huh. I quan feia entrevistes, doncs la veritat és que era majoritàriament perquè l'estava pressionant el seu entorn, en plan, uh-huh, Alicia, és que no hay otra, que te hagan la entrevista.
Ja
és que no quiero, te aguantes, la haces. ¿Vale? Després patia molt cada cop que li donaven un premi, uh-huh, se sentia superincòmoda, perquè ella no volia competir, perquè... No, una cosa... Sí, molt curiós. Fixa't fins al punt que ella va dir aquesta frase que em fa molta risa, diu, la música és per escoltar-la, no per mirar-la.
Bona sí, aquesta. Bueno, sí.
No sé si tenia raó o no, però ahí està. Així que per tot això, doncs el reconeixement li ha quedat bastant limitadet a l'àmbit de la música clàssica, i certament qui no és del mundillo no és un nom que li ressoni, mm-hmm, molt. Així que jo, doncs, aprofito per reivindicar la figura d'aquesta senyora, donar-vos la conèixer a tots i parlar-vos d'ella, sobretot, vaja, de la seva trajectòria. Per uh-huh. què? Perquè un cop que acabem el programa, jo el que espero és que tothom vagi corrents a qualsevol plataforma
sí.
i s'empapi de les seves obres de piano, que són magnífiques, té una tècnica espectacular. A més, he pensat, Escolta'm, si les coses s'han d'escoltar i no veure, i això és ràdio, patapam, esto es un win-win, no? Bona. És l'homenatge més merescut.
Sí, sí, sí.
Ai, perfecto. Vinga, va, comencem.
Música aquella, mira, ara ric d'en José Matosas, que el tenim com qui veiés aquí, figa flaues, però no, piano clàssica. Sí? No, hi ha músiques d'aquelles per piano que sí que és veritat, que et fa com
aquesta com música es diu El Pelele.
Ah, mira.
Sí, tal qual, és El Pelele ballant.
José,
tots allà, ui, ui.
Dedicada.
No, això jo no ho he dit, Això jo no ho he dit.
Home, no, un dels millors tècnics que tenim en aquesta casa.
Correcte, l'estimem. Doncs podem posar el tècnic en contra, Joan, per favor. No, és broma. Vinga, va. Comencem pel principi, igual que ho vam fer amb la Cales,
sí.
I és que l'Alícia va néixer a Barcelona i va ser la tercera de quatre germans. El cas és que ella va, com has dit tu al principi de tot, va néixer en un ambient supermusical, perquè tot i que el pare era majorista editorial, era un superafeccionat al violí, i tant la seva mare com la seva tieta havien estat alumnes del gran pianista i compositor Enric Granados.
Home.
Que se dice pronto.
Ahí es nada.
Clar, un virtuós excepcional. La cosa no acaba aquí, però, vale? Perquè tenim el seu tietavi, que havia estat un reconegut violoncel·lista i també director d'orquestra, i aquí la meva preferida, que és una cosina de la seva mare, que va fundar una acadèmia de música i una orquestra femenina de la qual va ser directora, també.
No s'avorrien, aquesta família?
No. A tope amb la música, amb la cultura, també tenia un tiet pintor. Vaja, que la música, les arts en general, formaven part de la seva vida a tope, a topíssim.
Ara m'he posat jo, allà, el pèl...
És que no es pot evitar,
no es pot evitar,
per això està, correcte.
Sí, sí, sí.
Vinga, va, us explico, perquè la vida de l'Alícia és realment la història d'una nena prodigi, d'acord? Perquè fins i tot, abans de saber parlar, ella ja s'enfilava al piano i després d'escoltar les lliçons que feia la seva tieta, tocava d'oïdes els compassos d'allò que aprenien els alumnes.
Això em flipa, el de tocar d'oïdes.
És bestial. Però què passa? Doncs que a diferència de les històries per no dormir, de grans, com dèiem la setmana passada, anar... la Cales, o Mozart, o Paganini, doncs la de l'Alícia no és una carrera de nena sobreexplotada pel seu talent. Perquè tot i que la seva família va descobrir molt d'hora aquest talentasso, i també el seu mestre, Frank Marshall, la seva extraordinària capacitat, ho van veure de seguida, el que van fer és, voy a explotar a la niña pa que me... No. Es van limitar, doncs, a donar-li suport, a garantir-li una gran formació i, sobretot, limitar les seves actuacions en públic com una activitat formativa i pedagògica. No fer aquella merda de espectáculo circense de tots estos niños rotos después.
Des de Mozart fins a Cales,
Total, és que no se puede. No, clar, basta. Clar. Bueno, Macaulay Culkin.
Sí,
es dona tot arreu, no? Aleshores, mira, a mi hi ha una anècdota que m'agrada molt, que és com ella explica com va començar a tocar el piano, d'acord?
Sí.
I ja veuràs que és brutal perquè hi ha zero pressió familiar, zero pressió social, i a més hi ha una cosa que a mi m'encanta, que està d'hora, que hi ha zero glamour. O sigui, és l'anècdota més peripatètica, en plan de, ¿por qué empezaste a tocar? Ven que te cuento.
Va, mira, com va anar això?
Doncs mira, ella tenia 2 anys, o sigui, una nena petitíssima. Aleshores, ella, com dèiem, passava llargues estones a casa de la seva tieta Carolina, la de les classes de piano, que dèiem abans. Però què passava? Doncs que per ella aquell piano era literalment doncs, una joguina. Era una joguina.
Jugava a fer piano.
No, ni tan sols. O sigui, s'hi enfilava, el guixava, li arrencava les tecles.
Oi,
a lo loco, d'acord? Així una mica salvatjota, ella. Què passa? Que el que feia una nena amb els Lego, doncs ella veia un piano i jugar a tope, a topíssim. Què va passar? Doncs que la seva tieta Carolina va dir, bueno, això s'ha acabat, tancarem el piano en clau. I tu pensaràs, una gran idea.
Sí.
No. Terrible.
Pitjor encara,
Molt pitjor. Per què? Perquè la petita Alícia tenia un caràcter d'aupa, d'acord? Així que va muntar un drama, va muntar una rabieta fins a tal punt que es va començar a donar cops de cap contra el terra. Correcte, brutal. I allà va seguir donant-se cops de cap fins que va fer un trau allà gegant. I què va passar? Doncs vaja, que davant de tot aquell drama, els plors, la sang sobre el terra hidràulic, ja t'ho pots imaginar.
Sí.
Doncs vaja, aquí la tieta va solventar el tema pactant. I el pacte va ser el següent. Si l'Alícia es portava bé, ella li ensenyaria a tocar el piano.
Bona aquesta.
I així va ser. Mira. Així va començar ella a tocar el piano.
Per què tocava el piano sí. a Alicia La Rocha? Per una rabieta.
Per una rabieta, tal qual.
Imagina't el nivell de la rabieta.
Brutal. Sí, sí, sí. No, que es va obrir el cap, que es veu la sang per
sí,
una
sí,
cosa.
Sí, sí.
Qüestió que des d'aleshores doncs, aquella nena hi va dedicar totes les hores del món, però en cap cas per insistència de literalment ningú, sinó perquè ella, aquella nena, li flipava, perquè veia que no només podia arrencar les tecles, sinó que podia fer música.
Clar.
Amb la qual cosa, per ella era una diversió i una fascinació molt lluny de totes aquestes històries per no dormir de les 12 hores de cops de bastó de Paganini, la pressió desmesurada de la mare de la Calas, o aquelles gires que dèiem en carros per terrenys intransitables que practicava Mozart. Així que em sembla una gran història d'amor cap a l'instrument i cap a la música. Què passa? Doncs aquesta nena, amb 3 anys, la porten a veure un concert del Frank Marshall, aquell que hem comentat abans, i ella va quedar, o sigui, impressionada, no? Va quedar totalment fascinada. Així que quan va acabar l'última nota, ella, tota petiteta, va córrer cap a aquell senyor, es va aferrar fortament al camal del pantaló i li va suplicar que li ensenyés a fer-ho com ell. O sea, ¿se puede ser más cuqui en la vida?
Sí, sisplau.
Es que, por favor, sí, la amamos. Sí, què va passar? Doncs ja ha dit que tenia 3 anys, a més era menuda, era una cosa petita, petita, petita. Així que d'entrada Frank Marshall va dir que no, que era massa menudeta, però que no. Però què va passar? Que de seguida, veient les seves capacitats i, sobretot, el meteòric aprenentatge que estava fent amb la seva tieta Carolina, li va fer una brevíssima audició d'una peça de Bach.
Bach,
va dir,
Bach, eh?
Sí, sí.
3 anys, estem parlant?
Sí, a lo loco. Vamos a lo loco.
Escolta'm.
Sí, toma.
Vinga.
No, clar, perquè la nena insistia, s'aferrava. Era com... La família deia, no, en serio, escucha esta niña. De verdad, que nosotros no queríamos, pero es que en serio.
Exacte.
Qüestió, la sent tocar i... En aquell mateix moment es converteix en el seu mestre i una història preciosa perquè va ser el seu mestre fins al dia mateix de la seva mort. O sigui, va ser el seu únic i definitiu mestre i em sembla una història molt maca, la veritat.
Jo crec que ja t'ho he dit alguna vegada, els que estim, els que jo crec que has d'estar una mica tarat perquè t'agradi tant, però un dels meus predilectes per piano és Rachmaninoff, que l'estem escoltant ara mateix. Sí.
Jo també l'he posat una mica amb calçador perquè me gusta i ja
sí,
està.
Eh?
Si em preguntes,
ja...
per què has posat Rachmaninoff? Perquè em toca la patata.
Ara,
és que
ja
m'emociona, què voleu que us digui? Aquí l'he puesto.
Sempre que surt Rachmaninoff ho he de dir. Que era un geni absolut, absolutíssim.
Absolut.
I dos, que hi ha una pel·lícula magnífica que es diu Shine.
Ui, no l'he vist.
No?
Mira, això m'apunto.
Es diu Shine, que va sobre un pianista, com aconsegueix tocar Rachmaninoff, una
Upa.
De les peces més difícils de tots els temps.
Uau.
I és preciosa. D'acord. Te la recomano.
Mira, ja tinc deures.
Sí, home, i tant.
Ja tinc deures. I un dia parlarem de Rachmaninoff, també.
Sí, sisplau.
Que té una biografia bastant intenseta.
Mira, la biografia jo no la sé. Jo conec una mica l'obra, però la biografia no la sé.
Et sorprendré, doncs.
Que bé.
Sí, és intensita. Bueno,
de moment, però, Alicia de Rocha, va.
Vinga, va, continuem. L'hem deixat allà, amb 3 anyets, començant a fer classe. I la qüestió és que poquets dies abans de fer els 6 anyets, ella va fer el seu primer concert. I en aquell concert ja va deixar més que palès que tenia, vamos... És que, mira-la, un talent espectacular amb unes manetes ridículament petites, amb uns braços que amb prou feina li arribaven al piano i ja què dir, dels peus al pedal.
Clar.
Perquè era una nena extremadament menuda. De fet, ja va ser una adulta extremadament menuda.
Ara...
No feia ni metro i mig
d'alçada. Jo ara entenc el meu professor de piano, que acabo de començar a aprendre una miqueta... que riu quan jo li dic és que tinc les mans molt petites, no hi arribo.
No, tonteries, tonteries.
No, digue-li a una nena de 6 anys.
Correcte, una nena de 6 anys, a més que...
Ara entenc per què se'm riu de mi.
Vull dir, era petita, una cosa, no te la pots dir, vull dir, era més baixeta que jo. Vull dir, els oients no ho saben, però jo sóc molt baixeta, d'acord? Era molt baixeta aquesta senyoreta. Qüestió que, tot i això, el seu talent va quedar allà super retractat. Tant és així que en aquell mateix moment, després d'aquell petit concert, la va perdinar un dels més grans del panorama musical d'aquell moment, que era el compositor i musicòleg Joaquín Turina. Això era un reconeixement ja de dir, bueno, esta niña va ser top. O sea, está Mozart, está ella, ahí que vamos. Vale. I vaja, amb 11 anys... debuta per primer cop amb una orquestra simfònica. 11 anys, és molt fort, això.
És molt bé.
És molt heavy. I què passa? Doncs que la tia assumia de forma absolutament brillant tots els reptes que se li posaven endavant. Era una crac, però de nou, Estem parlant d'orquestra, estem parlant de Turina. No us equivoqueu, perquè era una nina absolutament feliç. Per què? Perquè no tenia pressió. Vale? Ja hem comentat, durant la seva infantesa les actuacions eren poquetes, poquíssimes. Per què? Doncs perquè la funció d'aquelles actuacions era posar-la a prova davant del públic, davant d'una orquestra...
No
davant
treure'n rendiment, eh?
No, en cap cas, no era «Vamos a explotar a esta niña, vendamos las entradas». No, 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 formava part de la seva docència, de la seva pedagogia. Així que em sembla la forma de poder fer carrera, diguem.
La petita Alicia, que va creixent i es va fent gran.
Efectivament, i arriba a l'edat de 13 anys i aquí hi ha el primer girito dramàtico perquè esclata la Guerra Civil.
Ai.
Clar, i evidentment la seva formació es veu doncs, forçosament interrompuda per raons més que òbvies. També va succeir que el seu mestre va haver d'emigrar i, com et pots imaginar, la seva situació familiar no era gens senzilla. També té una altra anècdota que relata, que explica molt bé com anava tot plegat. Vale? Es veu que a l'Alicia li havien regalat pel seu aniversari un parell de coloms blancs. D'acord? Allò era molt típic aleshores. Es veu que un dia els coloms doncs, ja no hi eren.
Ai.
Clar. Evidentment, la mare li explica a l'Alicia que s'havien escapat amb l'ensurt de les sirenes dels bombardejos.
Sí.
Però el cas, Joan, és que aquella setmana van menjar arròs amb pollastre.
No.
Sí.
No.
Sí, sí. Sí. Sí, 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 així estàvem les coses, així que no estava...
No, clar, ha vingut la Guerra Civil...
Clar, posem-nos en context. Clar, així que, evidentment, la seva formació, diguem, oficial queda bastant interrompuda, però ella no s'atura, perquè ja dèiem que amb ella la música la feia feliç, la fascinava. Així que prossegueix de forma completament autodidacta i es dedica a la seva passió com? Doncs empapant-se de totes les obres que no coneixia, llançant-se al piano a tope i, a més, cosa molt important que poca gent coneix, és que va començar a composar les seves pròpies obres.
13 anys, eh?
13 anyets.
Està bé.
I les va anomenar Pecats de Joventut i m'agradaria que n'escoltéssim una miqueta.
Això que tranquil·lament podria passar per, no sé si m'ho compres, per un nocturn de Chopin.
Tranquil·lament.
Ho va composar sí. Maria de Rocha.
Sí, a més es diu Alicia. I a més es diu Cajita de Música i no pot ser més una cajita
exacte.
De música.
Sí,
o sigui,
sí.
M'encanta aquesta peça. És tan cuqui, tan dolça. O sigui, es nota que ella sent fascinació exacte. Pel que fa. Qüestió, què va passar? Doncs, evidentment, que com tantes altres, Alicia no es va donar massa crèdit per no dir-te gens com a compositora. I jo, la veritat, el cert és que si ella s'hagués volgut dedicar...
Estic
convençuda, perquè això és una inclusió supertímida sense ella donar-se cap mena de raïl. Però bé, no m'hi posaré gaire perquè jo penso que ella ja va trencar tots els mollos,
sí.
Vale? I no va impedir que el fet de ser dona la frenés en cap moment, tampoc el fet de tenir família, així que res, una crac, si no vol composar, que no composi. Ja tenim aquestes peces
ara.
Que són estupendes. Vinga, va, avancem, perquè en acabar la guerra, doncs ella reprèn la seva activitat com a concertista per tot Espanya, tocant en solitari i amb orquestra. I ja amb 24 anys va fer la seva primera actuació a l'estranger. I també en aquell temps va crear tot tipus de formacions musicals, tant duos de piano com trios de piano, quartets de piano, obsessió por el piano. Sí, eso es correcto, no pas... Sí. I mira, va crear un duo amb una amiga seva i també, atenció, comença a tocar amb un senyor que es diu Juan Torra, que és un pianista jove, talentós, i aquella unió doncs, es va fent cada cop doncs, més i més propera. Es van com acostant...
Ja se'l sé, aquí...
Sí, claro, hombre, si no, ¿para qué lo menciono?
Ara.
Clar, comencen a tocar, oh, que bien toques, no, que bien toques tu, oh, que dedos, tot allò, i clar, es van fer propers, i cada cop estan més units, i la música, i el piano, i a quatre manos, i jo te cruzo,
ai,
i tu m'hi què passa, que s'enamoren. Sí. S'enamoren fins al punt de que ell li proposa matrimoni, però no en qüestió de mesos, no, anaven
No es podia saber, però.
No. Què va passar? Que l'Alicia... que ja hem dit que és peculiar aquesta dona i l'adoro per això. Doncs davant de la proposició va decidir fer un joc.
Ai.
Ah, ¿quieres casarte conmigo? ¡Un momento!
Vamos a jugar.
Exacte.
Val.
Aquella nit, durant el seu concert, li donaria una resposta. Però com? Ho faria amb el bis.
Ai.
És a dir, que qualsevol cosa que ella toqués que no fos Mendelssohn era un no.
Tu t'imagines?
Brutal.
És tot el concert patint.
Correcte, correcte. Aquell home allà, de dir, si toca una pieza de Mendelssohn que jo no conozco, què vamos a hacer? Clar, imagina't. Però no, per sort, després dels aplaudiments finals, va sonar Mendelssohn i finalment es van casar el 20 de juny de 1950.
Que bé, que maco.
Sí, ho trobo molt divers, sí. I crec que relata molt bé el caràcter d'ella, així, sí. Tan juganer, tan trapella, i com... com elles es comuniquen a través de la música, que em sembla supermàgic, molt, molt bonic. Així que es van casar, van començar la seva vida junts, però alerta, i això és molt atípic per l'època, perquè ella en cap moment va aturar la seva carrera musical.
Val.
Recordeu que parlàvem de la Calas, que va fer aquell peron per dedicar-se al seu... ella ni de broma.
O sigui... Juan, te casas conmigo y con el piano.
Y con el piano. Ara. Aquí nos casamos con la música o no hay boda, no hay nada. Claro, esto lo ha unido Mendelssohn.
Ara.
Que no lo separe el hombre.
Imagina't.
Saps? Així que ella, amb 31 anys, fa el seu primer viatge als Estats Units.
Uau.
Amb una gira de 9 concerts, i va ser aquella gira, precisament, la que li obre les portes a l'estranger ja de forma definitiva.
Em deixes un peron aquí?
I tant.
Per preguntar-te, perquè sovint dius... aquell músic, aquell intèrpret, o aquella música, aquella intèrpret, van als Estats Units, i a partir dels Estats Units se'ls hi obre un món, la seva carrera fa un món, però ostres, als Estats Units no és reconegudíssim que sàpiga jo per la música clàssica, no?
No, però i fixa't ara el que et dic a continuació, perquè ella no torna als Estats Units fins 10 anys més tard.
Patapam.
O sigui, no és que la reconeguessin als Estats Units, és que els europeus, que som una mica memes... en llegir,
ha
fet una gira als Estats Units, oh, deu ser molt important. I això és literalment el que li va passar.
Val.
O sigui, no li va obrir les portes als Estats Units aquella gira. Ben al contrari, va trigar 10 anys més en tornar-hi. I ojo, que li va ser difícil perquè ella no tenia un representant americà. I no se li van obrir les portes, ja ho veus, 10 anys perquè se t'obren les portes.
Sí, sí,
bueno,
sí,
així
sí.
Que sí, tens tota la raó, però com a vegades som una mica lerdos,
sí.
I és un poc culo meu, culo quiero.
Sí, oye,
si los ahí lo tienen, yo también lo tengo.
Ara, però si en mi... Si això era meu.
Si això era meu, què ha passat? Què ha passat? Així que sí, tota la raó. Vinga, va, avancem, perquè amb 35 anys ella comença a implicar-se de forma superactiva en el món de la docència, de la pedagogia, i també en aquell moment la seva carrera està bullint. Vamos, té una activitat absolutament frenètica, està a tope amb tot, i, evidentment, la vida arriba per ser una mica cabrona, com acostuma a passar. Sí. Li arriba un cop duríssim per la seva vida, i és que mor el seu mestre, el Frank Marshall, deixant-li un buit, com et pots imaginar, immens. Però no només li va deixar un buit, sinó que també li va deixar una gran responsabilitat. Va posar en les seves mans la direcció de l'Acadèmia Marshall, que era la que a ella li havia ensenyat tot el que sabia, i a més, en aquell moment era un referent europeu per músics de tot el món. Així que què passa? Doncs que la cosa no estava fàcil. Per què? La parella ja tenia 2 fills. Tenien el Juan Francisco i la petita Alicia. I, a més, ella es passava la vida d'una punta a l'altra del món. Tant és així que si li preguntaves on vivia, ella et responia, als avions. O sigui, era un no parar, un no parar. Però, per sort, el seu marit en aquest punt va ser absolutament vital. Perquè què fa ell? Doncs renuncia a la seva carrera de concertista i decideix dedicar-se en cos i ànima en facilitar-li a ella tant la carrera com el creixement artístic. Què fa? Doncs el Juan accepta fer-se càrrec de l'acadèmia quan ella estigui fora, li facilita la conciliació familiar fent-se càrrec dels petits en les seves absències i també s'encarrega de tots els temes, que si burocràtics, que si contractuals, de la seva dona. Per què? Que ja era en aquell moment, aquella dona ja era una supergran estrella internacional.
Imagina.
I necessitava d'aquella ajuda. I em sembla...
Que atípic, com estàs dient? Per aquells temps
que això no
i
passa.
Per ara.
Això no passa.
Ara.
Això no passa, i em sembla brutal. I realment... O sigui,
pionera.
És una pionera absoluta, absolutíssima. Mira, hi ha una anècdota que il·lustra molt bé tota aquesta situació i que també m'encanta. Ens trobem amb l'Alicia, està embarassada de 8 mesos de la seva filla petita,
sí.
I ella té un compromís importantíssim, que és enregistrar un disc amb les obres de Granados, que és exigentíssim, d'acord? També penseu que les sessions d'estudi i de gravació són duríssimes, llargues, exigents... Bueno, ja us podeu imaginar.
Sí, sí, sí.
I ella, molt lluny d'anul·lar aquest compromís, doncs diu, saps què? Ho farem, però per si de cas em porto una comadrona
no.
a l'estudi per qualsevol cosa Mare que Déu. Pugui passar. I ja us Increïble. Faig l'espoiler, el disc va sortir fantàstic i la nena també, i per sort no ho va fer a l'estudi.
Imagina't. Sí. No, però t'imagines tocar a punt.
Ocho mesazo. O sigui, si ja no li arribaven els braços de normal, imagina't amb aquella panxota. Però bueno, mira, així ella, així era ella.
Això és Bach, eh?
Sí, senyor.
Allò que havia tocat amb 3 anys?
Sí. Sí,
és
de,
això, eh?
Sí, de fet és una gravació de quan ella era bastant joveneta, uns 14-15 anyets. Sí, 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 brutal, brutal, brutal. Doncs així és l'Alícia, és un no parar, perquè fins l'any 2003, que és quan ella ja es retira definitivament, està als escenaris oferint més de 100 concerts cada any per literalment tot al món. La tia durant 4 dècades feia una gira de 4 mesos pels Estats Units, però és que a més oferia masterclasses arreu de tot el món, a part d'assumir les responsabilitats d'una de les acadèmies de música de més renom internacional. Així que el que dèiem, amb més de 4.000 actuacions a l'esquena, va ser la pianista més aclamada internacional que hi havia al moment i es va convertir en tot un referent femení de talent i virtuosisme. Per què? Perquè era una crac! Era una crac! Però sí, què passa?
No es pot negar, eh?
No es pot. No es pot, i a més és que l'estem escoltant, és que aquella tècnica és, vamos, brutal. Què passa? Doncs que, evidentment, aquell nivell d'exigència passava factura, com et pots imaginar. Va tenir un principi d'artrosis, que, per cert, li van recomanar que toqués el piano. I ella va dir... Vale,
amb artrosi?
Vale, ho intentaré.
Difícil, això, eh?
No, perquè era un principi de... Li recomanaven exercici de dits. I ella, d'acord, començaré a tocar el piano, crec que mai és tard. Sí. També es va fracturar el polze, però se'l va fracturar tancant la porta d'un taxi. O sigui, el tenia ja tan destruït, ella, que se li va fer miques, pobreta meva. Ella va creure fins i tot que la seva carrera s'havia acabat en aquell punt, però per a nada.
No l'aturava ni la porta d'un taxi.
Es va fer una operació superinnovadora, duríssima, 5 mesos de rehabilitació.
Això que el taxi era de Tito Álvarez.
Sí, hòstia. Joan, per favor.
No, ja està.
Per favor. Qüestió, va fer el miracle. La tia va continuar tocant i... És veritat, no va ser fàcil, però què passa? Que aquesta era una tia lluitadora, tossuda, i com et deia abans, es va mantenir activa fins als 79 anys d'edat. Què dius? A part d'aquest incident, del taxi i la maleïda porta, només, atenció, i aquesta és l'única ocasió, la infermetat i la mort del seu marit la van apartar del gran amor que tenien per la música. Va ser l'única cosa que la va apartar dels escenaris. Què va passar? Doncs, evidentment, que la pèrdua del Juan va suposar per ella un trasbals...
Havien passat més de mitja vida junts, eh? Pel que has explicat.
Tota, clar, i tota la vida professional, la compartida, els nens, tot. I ella, durant un mes sencer, no va ser capaç de tornar a tocar.
Déu-n'hi-do.
Però aquí ja, qui sap, no sé si per fugir del dolor o perquè fins i tot el seu representant es va aprofitar de la situació, que molt bé podria ser, després d'aquell mes va començar el seu període de concerts i viatges més prolífics.
Encara més, eh?
Sí, encara més, a topíssim. I així va estar fins l'any 2003, que va anunciar la seva retirada definitiva dels escenaris. Què dius tu? Retirada? Però no.
No, vale? Tampoc.
Dels escenaris? Sí, d'acord. Però no, és que va continuar amb la seva labor docent i va fer classes magistrals als Estats Units, a França, a Itàlia, a Espanya. Així que allò de retirar-se va ser que más o menos.
Val.
I dius tu, mira, amb 81 anys, eh?
Sí.
Es fractura el fèmur.
Ai.
Operació duríssima.
Sí.
Dius, bueno, ara que sí, ja està.
Deixa-ho tot ja.
No. Aleshores, com tenia molt poca mobilitat, va dir, no passa res, continua a casa. Els meus alumnes venen a casa, els superviso les classes, els perfeccionava tècnicament des de la seva llar. Vamos, és que és una bèstia aquesta dona! Amb 81 anys, el fèmur trencat i la tia fent classe. Brutal, brutal. Mira, és que... És una crac, va ser una amant absoluta de la seva professió, un referent absolut de talent, de trajectòria, de brillantès, una lluitadora, una artista, a més una mare, una pedagoga, tot, és que ho té tot. Per mi és com l'exemple viu del pack complet i una pianista, mira, és que no tinc paraules, és que és la Monda.
Jo crec que, a més, que hi ha una cosa dificilíssima amb el piano, i sempre ja ho saps, Maria, que ho dic del tot sense entendre-hi, que és molt difícil que les no... igual que quan parles ha de sonar molt clar, o igual que quan cantes ha de sonar molt clar, que les notes en piano sonin molt clares, jo crec que és una cosa molt difícil, perquè de seguida s'enganxen unes amb les altres.
El piano és dificilíssim, has de fer anar a la mà dreta, a la mà esquerra, els pedals...
Gràcies pels ànims.
No, és... no, perquè saps què passa? Que és un instrument que sembla que l'apreto i ja sona, no? Però és que és...
Però pot sonar de moltes maneres diferents.
Evidentment, i has de tenir una coordinació brutal. I aquesta dona era brutal, escolta'm. Era molt heavy metal. I res, i jo crec que així és la forma d'acabar amb aquest homenatge. I també, com que és una dona que a mi m'ha marcat brutalment, i em sembla un referent absolut, i com et deia, tenia una gran relació també amb la meva mare, que també és un referent per mi, perquè són dones que han fet carrera tenint fills, tenint família, tenint-ho molt difícil,
mare,
viatjant
Maria,
per tot el món.
Per cert, si podeu, escolteu-la, perquè és brutal escoltar-la també en directe.
I com que són la monda, les dues, jo vull agrair aquestes generacions de dones que ens han obert les portes, que ens han fet creure que es pot i que ens ho han demostrat i que, si no fos per elles, jo mateixa no estaria aquí. Ni dirigint òpera, ni a la ràdio, ni enlloc, així que us deixo amb una peça que ella va composar, Alicia de la Rocha, i la meva mare interpreta el violí, Lala Voronkova, i crec que és un petit homenatge per les dues i una forma de donar les gràcies a totes aquestes dones que són la Monda Lironda.
Gràcies, Maria. Us deixem amb aquest homenatge i a tot esperem la setmana vinent. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.